al Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dilluns 18 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, mitja Catalunya a hores d'ara té núvols baixos, boires fins i tot, i l'altra meitat el temps és molt més tranquil. Bàsicament aquesta àrea més asserenada està a les comarques de Tarragona, sobretot a la costa, i també a l'Alt Pirineu. I, en canvi, gran part de les comarques de Lleida, les del Prepirineu, la Catalunya Central i a cavall de Barcelona i Girona, aquests núvols són més abundants i fins i tot tenim aquesta boira espessa en alguns indrets de l'altiplà central. També algun plogim, alguna roina. Es va escapant al voltant del Montseny, de l'Alt Maresme, de les Gavarres, de les Guilleries. Al llarg d'aquesta tarda, les boires de Lleida s'aniran aixecant, però no marxaran del tot d'alguns indrets de la Noguera, de l'Alt Urgell, del Solsonès o de la Segarra. I també els núvols romandran entre les comarques gironines i les del nord de Barcelona, però amb molt poca pluja. L'ambient una mica més fresquet que ahir, bàsicament perquè tindrem més núvols. El vent no serà especialment intens. Ho anirem seguint a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats nosaltres parlarem de la importància del joc en el desenvolupament de l'infant. Ho farem amb Isabel Orpí, que és art terapeuta. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva dels dilluns i ho farem per analitzar la bona marxa del femení del Barça de futbol, el títol de campió del món de MotoGP de Jorge Martín i altres temes de l'actualitat esportiva. A partir de les 5 coneixerem dos pilots de motos sabadellencs amb discapacitat, l'Àlex Cruz i el Jordi Simón. Continuarem amb empresa i un negoci centenari a Badalona, com la ganiveteria Utzet. Parlarem també amb el seu propietari. I acabarem amb cultura per saber els últims detalls de la segona fira de ceràmica que acollirà pròximament en Valldoreix. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda als veïns i veïnes dels carrers de Galileu i d'Arquimedes de Terrassa. Han passat elecció i divendres passat van complir amb el seu objectiu de tallar els carrers al trànsit. Expliquen que després de 4 anys de converses ja no volen seguir dialogant amb l'Ajuntament i que estan cansats de falses promeses i amb el lema «Som carrers, no autopistes, reclamen solucions». La protesta, convocada per la plataforma Salvem Galileu i Arquimedes, que agrupa més de 200 veïns, va mantenir els carrers tallats durant una hora. Asseguren que això no serà un fet excepcional i que es repetiran el tall una vegada al mes. Els conductors, tot i l'embús ocasionat, es van mostrar comprensius amb la protesta. Els veïns del carrer de Ferrari també s'hi han sumat a les queixes i han comptat amb el suport de Bici Terrassa Club. L'associació acusa l'equip de govern d'incomplir el seu propi pla de mobilitat per reduir el nombre de cotxes i motos i de no fer res per fomentar els transports alternatius com la bicicleta. Preocupats pel soroll, però sobretot per la seva salut, els veïns i veïnes calculen que 20.000 cotxes passen cada dia pels carrers de Galileu i d'Arquimedes.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la CUC Capital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, l'activista i comunicadora Pamela Palenciano ha ofert un monòleg feminista aquest matí a gairebé 400 joves de Sabadell a l'Auditori 1859 Caixa Sabadell. No solo duelen los golpes, es el relat de la seva experiència personal després de patir una relació de violència masclista durant 6 anys. I Palenciano lamenta que els joves d'avui en dia estan massa a prop d'aquestes relacions tòxiques a causa de la desinformació que tenen.
Al final, por mucho que las familias y en las escuelas y esto, charlas o monólogos una vez al año o dos, o taller, incluso todo el curso escolar estemos trabajando, que sea algo integral y, madre mía, lo otro es mucho más bestia. O sea, es que en 2 segundos de TikTok ya se, todo lo que aprendieron en una hora se les olvida. Y ese papel, los grandes medios no lo quieren dejar de ocultar, porque lo que venden realmente es seguir vendiendo el mismo modelo de amor que hace 50 años. Solo que cambia la forma, pero el fondo es el mismo.
Ara fa 21 anys que Palenciano va començar aquest monòleg basat en la seva vivència i actualment està treballant en un altre projecte sobre la violència vicària.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Xavier García Albiol assegura que el reconeixement a l'entrenador dels Brooklyn Nets, el badaloní Jordi Fernández de Nova York, respon a la voluntat del govern de projectar la ciutat internacionalment. També s'ha defensat de les crítiques de l'oposició de viatjar acompanyat del líder de l'oposició al socialista Fernando Carrera. Assegura que responen a una disputa interna del Partit Socialista. Es tracta de les primeres declaracions de l'alcalde després del viatge a Nova York. Per a l'alcalde, amb la presència de Carrera en la comitiva local, es vol recuperar la normalitat institucional perduda, ha dit els darrers anys. Escoltem a l'alcalde, Xavier García Albiol.
El que ha passat fruit d'una disputa dins del Partit Socialista, perquè qui treu una notícia distorsionant el viatge és un mitjà de comunicació que es diu Diari de Badalona, que és propietat de la família d'una regidora socialista que es diu Teresa González, que és enfrontada, és rival amb el Fernando Carrera.
Més enllà de la polèmica, durant una entrevista al Badalona Matí, l'alcalde també ha alertat que la rehabilitació del pont del petroli es podria retardar si el Ministeri de Transició Ecològica no autoritza l'obra. En aquest sentit, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que faci d'intermediari, ja que fa 4 mesos que l'Ajuntament reclama aquest document. Segons l'alcalde, sense autorització, les obres no es poden licitar i ha alertat que, si no comencen a l'abril, el projecte no podrà tirar endavant fins al 2026.
Gràcies, Santiago. I ara, una mica més al sud, en el litoral, des del Prat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Els agrupaments Escolta i Guia, Anton Vilà i Conxita Busquets i l'Espai Sant Pere i Sant Pau s'han manifestat aquest dissabte a la plaça de la Vila per reclamar a l'Ajuntament més suport. En aquest sentit, les 3 entitats de lliure demanen augmentar la subvenció, que asseguren romanen congelades des de fa 10 anys. També assenyalen que es troben amb traves burocràtiques i la manca d'espais adequats per desenvolupar la seva activitat.
Concretament, demanem una pujada de la subvenció, ja que fa 10 anys que la tenim congelada.
També volem un espai digne per poder fer la nostra activitat. Portem molts anys oferint lleure al Prat, portem 60 anys i no tenim un lloc on fer cau.
A nivell burocrat, haver de gestionar nosaltres sols, no? Tots els documents que l'Ajuntament ens exigeix i que cada vegada són tràmits molt més llargs i més extensos.
A través d'un comunicat, les 3 entitats assenyalen sentir-se desprotegides i oblidades per la corporació.
Una subvenció coherent respecte a la pujada del cost de vida i les necessitats que requereixen cada entitat. Recursos i ajudes no econòmiques per resoldre els entrebancs que suposa tota la burocràcia que ens demaneu. Garantir un espai digne i estable per poder dur a terme la nostra tasca.
Segons les 3 entitats, aquesta situació les obligarà a pujar les tarifes i les quotes a les famílies. A banda d'això, han demanat a l'Ajuntament formació per la gestió burocràtica i espais per poder garantir en condicions les activitats de lleure al municipi.
Gràcies, Luis. I de retorn al Vallès, des de Castellà ens informa Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. Castellà del Vallès es bolca amb la celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants amb diversos tallers, xerrades, espectacles i activitats educatives, com per exemple la conferència que tindrà lloc aquesta tarda a les 6 a la Biblioteca Antoni Tort. La conferència porta per títol Les infàncies que necessiten ser cuidades i anirà a càrrec de Vicenta Quiñonero, coordinadora del Servei d'Acolliment Familiar Dracera. L'activitat comptarà també amb la participació d'una família del Servei d'Acollida de Diagnòstic i Urgència, que explicarà la seva experiència.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat amb Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. La 49a edició de la Festa de Tardor ha omplert la plaça d'Octàvia i els seus voltants de música, ball, esport i del món associatiu, cultural i social durant aquest cap de setmana. Una jornada marcada per un dissabte atapeït d'actuacions de cultura popular per donar pas a un diumenge farcit de propostes a càrrec de la Fira d'Entitats. La Cercavila Gegantera, amb la participació de la banda de l'Escola Conservatori de Sant Cugat, ha donat el toc musical a la matinal. Durant el manifest, a càrrec de la Comissió de la Festa de Tardor, s'ha criticat les retallades de l'equip de govern que han afectat a les entitats de cooperació. Així doncs, el teixit associatiu cultural de Sant Cugat ha posat de manifest el seu múscul associatiu. Escoltem Marta Claveria, secretària del Club Esportiu Sant Cugat Titans, i David Lerin, cap de colla dels Diables.
És la primera edició en la que podem estar. Som una entitat nova a la ciutat i ens interessa moltíssim, doncs, poder fer xarxa amb altres entitats que ens coneguin, donar-nos a conèixer el poble.
Realment, sempre participar a una festa del poble és el millor que ens pot passar. Som la colla del poble i realment és una altra festa més que anem a gaudir amb tot el poble.
Margarida Cleris, de la Comissió de Festa de Tardor, s'ha mostrat crítica amb l'equip de govern.
Que considerem inadmissible la mesura de l'actual equip de govern de la nostra ciutat de retallar en un 90% les partides pressupostàries del 2024 destinades a les entitats de cooperació i en un tant per cent variable les de les altres entitats socials i culturals del municipi.
La regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha parlat que les retallades s'intentaran revertir i que estan lluitant per millorar la situació econòmica del consistori.
Certament és difícil i poder donar aquest suport a les entitats que voldríem, doncs no acabarà sent tot el que voldríem. I intentarem fer el màxim possible dins de les nostres possibilitats.
La previsió de mal temps per a l'últim cap de setmana d'octubre, que era quan s'havia de celebrar, va obligar a traslladar la celebració de data.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
Un infant que juga té més opcions de ser un infant més ben desenvolupat. Així ho considera l'art terapeuta Isabel Urpí, codirectora del Festival El Petit. En parlem amb ella des de Ràdio Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui parlem de la importància del joc en la primera infància. Tots els nens juguen? Què passa si un nen no juga? En la societat en què vivim s'afavoreix el joc? Quina mena de jocs hi ha? Parlem de tot plegat i responem més aviat aquestes preguntes amb l'art terapeuta i codirectora del Festival El Petit, la Isabel Urpí. Isabel, molt bona tarda.
Bona tarda, Guillem.
Anem a pams i anem responent a aquestes preguntes. Els infants juguen des del bressol del llit, aixecant la mà i jugant amb les formes, o també quan agafen una joguina i la disparen en l'aire per comprovar la gravetat. Això és joc, no? I és important que juguin els infants, Isabel.
Sí, i tant. De fet, Freud definia, no?, aquell joc famós que definia en dos seus llibres, el Forgar, que és un infant que juga amb una baldufa i llença la baldufa dient fort i després la recull dient da i diu que en allà simbolitzava la pèrdua de la mare, no? La mare ha marxat i sóc jo que la trec, no? Sóc jo que la llenço i després la recupero, no?, amb plaer. La torno a recuperar. I en aquest sentit, aquesta baldufa era aquest primer joguet o la primera manera que tenia aquest infant de 18 mesos de verbalitzar, no?, de simbolitzar allò que li estava succeint, no? Per tant, el ser humà, sí, juga per processar, per fer processos emocionals, no?, i mentals.
Tots els nens juguen?
tots els nens juguen i saben jugar, tots, però no tots ho poden fer, a vegades per manca de temps, a vegades perquè no se'ls deixa, no? Se'ls dona aquest temps de qualitat, temps en suspensió, on ells puguin arribar a això que es diu jugar, no? Jugar no ho fan molt bastant immediatament tots els infants, però si un infant no juga és un símptoma de que alguna cosa no va, no? Que alguna cosa passa. Llavors, bueno, se'ls ha de donar espai, se'ls ha de donar temps i se'ls ha de donar material, que ells juguen a qualsevol matèria, però si se'ls facilita també aquest espai i aquest temps segur, no? Perquè ells puguin fer el que saben fer tots, que és jugar.
I què beneficia per a l'infant el joc?
Un infant que juga és un infant que pot simbolitzar, pot metaforitzar, per tant pot fer el com o si, no? El com si és important, sembla que sigui una que no tingui importància i en té moltíssima, no? Un infant que juga serà un infant amb un major esperit crític, amb un major coneixement de si mateix, del que li està passant interiorment, i amb una major capacitat també de relacionar-se amb els altres i de relacionar-se amb si mateix. Si no et saps relacionar amb tu mateix, és difícil que tinguis una relació fluida amb l'exterior, no? Per tant, l'infant, tot jugant, fa això, no? Fa tota aquesta sèrie de processos que el portaran a ser un ser més sa, més creatiu i amb més capacitat de gestió de tot tipus de conflictes, dubtes, enigmes, i trobarà nous ordres, noves maneres d'endreçar la realitat, no? Que siguin pròpies, per tant, sigui una veu més pròpia, no?
El problema ve de la societat actual en què moltes famílies doncs, consideren que el joc no és tan important, i sí que ho és, per exemple, doncs, que aprengui molts idiomes, que faci esport, que faci música, i es perd el temps pel joc, i això s'hi sumen també a les pantalles. Són factors, no?, que fa que molts nens, i tu em sembla que t'hi has trobat, no sàpiguen jugar.
Sí, hi ha nens que tenen dificultats a jugar i això a vegades comporta fins i tot alguna patologia, no? O molt de patiment o molt d'estrès, tant estrès que pugui arribar a ser bloquejant per l'infant, no? I que surti amb posteriors patologies, també de depressió i d'altres trastorns que estem veient que afecten a la infància cada cop més primera, no? És a dir, que cada cop ens trobem amb infants amb majors símptomes de malestar psicològic, psíquic. I sí, és important, sobretot allò que, com comentava abans, no donar el temps. I nosaltres vivim una societat que, si alguna cosa manca és el temps, anem tots, no?, sense temps sempre a tot arreu, intentant exprimir al màxim a l'infant i el seu temps perquè tingui molt aprenentatge. I això en realitat és un boomerang, és a dir, et retornarà. Deixar temps de buit, deixar temps de buidor, temps d'avorriment, on l'infant pugui trobar la seva forma d'articular a través del joc allò que ha viscut al matí a l'escola, i aquesta escola no cal complir tot el dia després amb extraescolars i venga, i venga, i venga, no? Sinó donar aquesta buidor per fer el processament, no? I llavors sí que hi haurà fruit, perquè hi haurà l'espai per poder... Això és com un arbre. Si el esporguem o el fem fer fruit massa jovenet, es trenca. O sigui, no, primer hem d'esporgar i treure-li el fruit i deixar que aquell any no collim, però que aquell arbre pugui fer-se fort, no? Doncs és important donar aquest espai perquè l'infant creixi fort.
Un nen amb temps és un nen que pot avorrir-se i que, per tant, pot ser creatiu, no?
Sí, de l'avorriment és d'on neix la creativitat, no? I les bones idees d'aquesta buidor, no? Si tu estàs col·lapsat, és difícil que donis fruit de res, que la teva ment pugui treballar. Perquè una ment treballi bé, ha de ser una ment descansada, o que tingui possibilitat de descansar i de buidar-se. Aquest any celebrem els 100 anys de la Declaració dels Drets de l'Infant, i a l'article 31, que nosaltres al Festival del Petit hem volgut també celebrar, aquest any, que és el dret a descansar, dret a jugar i dret a accedir a experiències artístiques i culturals dels infants.
Les experiències artístiques i culturals ja és anar un pas més, no?, del joc.
Sí, el joc és la llavor també de la creativitat, sobretot el joc simbòlic. Hi ha diferents tipus de joc. Hi ha el joc reglat, el joc esportiu, per exemple, l'os, que el que intenta és provar un mestratge i competir uns amb els altres a veure qui és el millor, i és molt útil i dona molt aprenentatge, no?, de relació d'equip, de mesurar-se amb un mateix, de moltes avantatges, però no és aquest el joc que ens interessa, diguéssim, a l'hora de parlar de llenguatge artístic. El que ens interessa és el joc simbòlic, no?, que és aquest que és capaç de fer símbol, de fer metàfora, d'expressar allò que no és, el que és innombrable, no?, el que encara no té paraula. Per tant, els infants, quan encara no han desenvolupat o estan en una etapa preverbal, és a través del joc com ells simbolitzen, no?, el joc simbòlic, quan representen o fan representació simbòlica d'allò que encara no poden verbalitzar. Hi ha altres tipus de joc també, no?, per a banda del joc de competició també hi ha el joc d'atzar, no?, que seria un altre tipus de joc on no hi ha regles ni hi ha competència de mestratge, sinó que al revés tots som iguals davant l'atzar i de la sort, no? I llavors quan juguem un joc de taula, de daus o de parxís, el que estem fent és deixar-nos anar, no?, en aquest atzar que acabarà definint qui és el que guanya, no?, dona una certa com igualtat al grup. I després també hi ha el joc adrenalínic, o aquest joc que ens dona tirar-se un tobogan mateix, no?, la muntanya russa, o anar al parc d'atraccions i jugar, que ens porten a traspassar límits, no?, del que és la vida habitual, i que ens dona també un gaudi, no? Però no és insisteixo, el joc que considerem per mi el més saludable, que és aquest joc simbòlic, no?, que és el que fa que l'humà sigui més humà. És el joc potser més propi del ser humà, i per tant el que porta la creativitat i el llenguatge artístic, no?, com a sublimació.
I com podem ajudar els infants a que es desenvolupin a través d'aquest joc?
Hi ha un psicoanalista anglès que es diu Winnicott, que va escriure Realitat i joc, un llibre l'any 71, que és una meravella de llibre que aprofundeix molt, i des d'una perspectiva relacional i psicoanalítica, en com l'infant, les bondats del joc en la infància, el joc simbòlic, i diu una frase que a mi em va deixar impactada, no?, que és que l'infant juga sol en presència d'un altre, no?, d'un altre que el mira. I entenent aquest altre que el mira, jugar la mare, no?, o la mare, el pare, o l'adult que estigui a càrrec d'aquesta criatura, no?, el que faci aquesta funció materna, que proporciona, i en aquest proporcionar ens diu com acompanyar d'una forma saludable el joc d'un infant perquè es desenvolupi bé, proporciona un espai segur, un espai segur on aquest infant pugui desenvolupar-se i jugar, que és aquest espai que el sosté, no?, que li assegura que està en un espai segur, i un temps en suspensió, un temps sense presses, un temps sense aparent límit, no? Sí que hi haurà un moment en què haurem d'acabar de jugar, però sí que és un temps sense un objectiu d'aprenentatge o un objectiu finalista, no?, sinó l'única finalitat d'aquell temps i aquell espai és el joc mateix, no?, el fet que un infant pugui desenvolupar el propi joc simbòlic. Això és tot el que hem de donar com a adults, no?, en aquest acompanyament.
El Festival El Petit, aquest any us centreu o doneu moltíssima importància al joc. Com ho feu?
Doncs hem celebrat la capacitat de jugar donant també espais d'encontre artístic, els hi diem. Són espais inspirats en els espectacles que hem programat, però són espais, instal·lacions artístiques on famílies poden estar jugant, no? Adults, infants i artistes poden jugar en igualtat de condicions, en una horitzontalitat, no? Per exemple, també en el Mercat de les Flors s'ha programat una rave, que és un espai de dansa en família, espais d'encontre artístic, espais de joc. També hem fet festa al carrer, hem portat instal·lacions al carrer, instal·lacions de joc, com el joc de fades. que ha estat aquest diumenge, aquest cap de setmana a Sabadell, no? Sí. O un carrusel de ferralla, fet en ferralla, que venia de Ses Illes. Bueno, hem intentat portar el màxim d'espectacles que tinguin inspiració juganera, no? I que donin aquesta capacitat o aquesta oportunitat de jugar en família.
Sí. Com ha evolucionat el joc per culpa de les pantalles? Abans es jugava més, ara es juga menys?
Sí, jo crec que la pantalla el que et dona és, ho dona tot servit, no et demana, no demana massa més de tu que hi ha molt poca resposta per part de l'usuari, no? No pots afegir massa res al que ja et ve donat, i llavors el joc, si alguna cosa té, és que es construeix, i que construeix cadascú el seu propi joc, no? Fas les teves pròpies normes. Un infant que juga està establint molts factors, no? Ho està creant tot ell, està una mica simulant el creador, no? D'un univers, que és el seu univers de joc simbòlic. En canvi, un infant que té una pantalla davant i només ha de reaccionar apretant el botó de la dreta o de l'esquerra perquè no li... no? Perquè no... no sé, a l'avió no l'aixafi o sí. Passi el que passi. Bueno, no porta massa res. El joc li ve fet, no? Per tant, expressió personal n'hi ha poca. El que es fa és un joc més reactiu. És un joc que, com et deia abans, doncs... potser posa a prova el mestratge, la rapidesa de reflexes... És un altre tipus de joc, però no és el joc simbòlic, que jo crec que és aquest que sí que realment enriqueix i que ajuda a construir la subjectivitat del ser humà, no? De l'infant. L'infant se sap jugant, se sap a si mateix jugant, i sap del seu entorn, i sap de les experiències que li han vingut donades i de les vivències que té a través del joc simbòlic, no? Allà ho pot construir, ho pot reformular, ho pot entendre. Sí, l'altre és un joc més, com diria, més anestèsic, més de fugida, més... Potser penso que les pantalles, les pantalles sobretot són un joc més evasiu, no? El joc creatiu, el joc simbòlic, requereix un esforç i és cansat, jugar. Vull dir, jugar és una cosa molt seriosa, diguéssim, per un infant, i per tant implica tot el seu ser.
Per tant, i per concloure, que juguin les criatures, Isabel?
Totalment, totalment. Si una societat juga, ja no només les criatures, sinó també els seus adults, és una societat sana. Serà una societat més sana, més alegre, i amb persones més lliures. Sí.
Doncs amb aquest missatge acabem. Isabel Urpí, arterapeuta i també codirectora del Festival El Petit, que se celebra per diferents ciutats del territori català durant aquest mes. Isabel, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a tu, Guillem.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Bona tarda.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i temps ara per repassar l'actualitat esportiva que ens deixa, o part del que ens ha deixat aquest cap de setmana, perquè hi ha molta activitat cada cap de setmana. Saludem els nostres tertulians per aquesta estona de conversa d'avui. Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Municipal de Terrassa. Molt bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, alto i claro, que dirien els antics.
Totalment, totalment. Home, de ser, tot i el cap de setmana esportiu, que és força intens, sí. Tenir la veu d'aquesta manera un dilluns està bé, Sí, que...
sí, també té el seu mèrit. Què vols
sí,
que et digui?
Sí, sí, sí. La veritat és que sí.
Anem a comprovar la veu del Raül Chao, que és periodista, el tenim a Sabadell. Raül, bona tarda.
Bona tarda, Carme, com anem?
Bé, alto i claro, també. Molt bé, molt bé, sí, molt bé.
I després d'un
cap... bondat, eh?
Home, després d'un cap de setmana de Montmeló, la veu està prou bé, eh?
Sí, i tant.
Como motos, como motos. Como motos. Estamos, sí, sí.
Veniu com a motos. Tota la benzina que teniu em falta a mi avui, eh? Però ja t'ho diré.
Anem no pensis que la procesió se lleva por dentro.
Va por dentro,
eh?
Sí, molt sí, bé. Sí, doncs sí, anem sí, a comprovar. Sí, sí. Ara sí és la prova del cotó. Joan Muñoz, sí. Periodista, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Bé,
bé,
també alto i claro.
Sí, no, però és més el que sembla del que realment és, eh?
Ui!
També ha estat cap de setmana de motos, de Montmeló, també. No sé si vaig... Potser em vaig cremar amb el Raül, i no sé, perquè com no li poso cara. Però vam estar per allà i, clar, doncs el cap de setmana van ser moltes hores de gaudir, també de motos, i poques hores de dormir, llavors, doncs imagina't.
I no us heu quedat una mica sords?
No, sors?
No, és que no? El soroll doncs... m'agrada, el soroll de les motos és agradable. És...
I l'olor a benzina.
I l'olor també, no?
Sí, sí, sí.
A quina zona estaves?
Veníeu amb... embriagats.
Vaig estar el dissabte, vaig estar a Pelús, oh, sempre a Pelús, però vaig estar a les 7-8 a la pujada de la Moreneta i després diumenge me'n vaig anar a la Curva 1.
Ah, jo estava a la Privilege.
O sigui, cap de setmana?
Sí.
Ah, correcte.
Tot el cap de setmana? O sigui, el
dissabte és la quali i ja l'esprint?
Sí?
No, la carrera a l'esprint i després diumenge van ser totes les carreres de totes les categories.
Que els divendres tens els lliures, entrenaments, però és a dir, els divendres qui no té treball doncs aprofita per anar-hi, però qui té les seves feines doncs ho té més complicat.
Si voleu, comencem per aquí.
Va.
Perquè el menú portava també motos, evidentment, perquè amb aquest campionat que es va celebrar a Montmeló, al circuit de Catalunya, aquesta última prova solidària que s'havia d'haver disputat a València, doncs es tanca la temporada, es tanca el campionat del món i, per tant, fora enigmes, no sé si la vostra aposta era l'italià Pecco Bagnaia o el madrileny Jorge Martín, i si al final hi ha hagut sorpresa, jo m'imagino que sí, no? A veure, no estic gaire al cas del món del motor, però crec que no hi havia massa apostes pel madrileny.
Crec que des de principi de temporada era Pecco el favorit, bueno, tot i que molta gent podria pensar en Márquez, però ràpid es va veure que Márquez estaria com fora de la lluita i la lluita estaria entre Bagnaia i Martín, però justament el fet de que Bagnaia guanyés l'any passat i també que fos de l'equip oficial, sabent que després d'uns mesos Martín confirmava que no seguiria Ducat i marxaria a Aprilia, crec que aquí tothom pensava que Bagnaia, tot i anar per darrere gairebé durant tot el Mundial, seria que finalment s'emportés doncs, el campionat, però sí, és veritat que d'unes setmanes cap ara doncs els resultats de Pecco, les caigudes de Pecco i la solvència de Martín, que sempre feia o primer o segon, doncs crec que van deixar decidit ja per aquest últim gran premi al campionat, i Martín hagués hagut de caure tots els dies com per no emportar-s'ho, i no ha caigut durant tota la temporada, no ho anava a fer a Barcelona.
Ha estat el més regular, aquest pilot de 26 anys que aconsegueix el seu primer títol, i que a mi m'ha sobtat les declaracions que feia, que estava supercontent, i bueno, però sobretot pel seu entorn, pel seu equip, no? Com que, ostres, que no s'ho esperaven, i al final ha estat un premi super currat, super merescut, no? Des de la humilitat, no? Què et sembla a tu, Raül?
Era la seva oportunitat, és a dir, perquè a partir d'aquí, a partir del Gran Premi de Mugello, que es va anunciar que Marc Márquez passava a Ducati i ell fitxava per Aprilia, jo crec que era l'oportunitat de la seva vida per guanyar el Mundial, perquè a partir d'aquí ho tindrà molt difícil, perquè Aprilia crec que està dos o tres passos per endarrere de les Ducati. Si a mi em preguntaves al mes de febrer, març, qui seria el guanyador, jo hagués apostat per Marc Márquez, no? Però com m'ha dit el Joan, a principi de temporada ja es va veure que la Ducati 23 estava dos o tres passes per endarrere de la 24, i que la màgia l'ha pogut fer Marc quan ha pogut, però és a dir, que està tercer al Mundial, treu més de 200 punts a la següent moto com la seva, és una barbaritat, i parlar de l'extraterrestre que és Marc. I crec que és un Mundial, és el primer gran Mundial atípic de la història, perquè Bagnaia, que ha quedat segon, ha guanyat 11 curses del diumenge, i Martín, que ha quedat gairebé totes o segon o tercer, però que ell ha premiat la seva polivalència de les curses sprint dels dissabte, que ha guanyat un munt. Aleshores, Pecco ha perdut el Mundial els dissabtes, a més dels 3 mesos que ha tingut durant els diumenges, que això l'han castigat molt. Però Martín sabia perfectament que era l'oportunitat de la seva vida per poder guanyar, perquè a partir d'ara, amb un de Cervera amb vestit de vermell, crec que el Mundial serà cap a ell.
Ah, mira, Jos, li has posat en safata al Miqui, perquè li anava a preguntar per Marc Márquez, que ha quedat tercer de la general, ha pujat al podi, però que substituirà el flamant campió en l'equip de Ducati oficial, no?, la temporada que ve.
Tot fa indicar que sí, no? Jo és que amb el tema motos, jo escoltant aquests dos experts, estic aquí amb la boca oberta.
Vale, tu et poses de la meva banda i així equilibrem la balança, no?
Totalment.
Amb ells.
Doncs sí, Carme, jo estic totalment d'acord amb tu, sí, totalment.
Val, doncs li preguntem al Joan i al Raül, sí?
Sí, substituir no substitueix a Martín. Martín, no? De fet, era un altre candidat a pujar a Ducati oficial, i ara mateix està en un equip satèl·lit, era Bastianini, que ocupava aquest seient, i marxa a KTM, a una altra marca, la marca que segurament estigui més a prop ara mateix de Ducati. S'ha de veure quins són els steps, quines són les passades endavant que fan aquestes marques, tant Aprilia com KTM. Podrem sortir una mica de dubtes justament demà, que es fan els tests oficials, els primers tests oficials de temporada de la 2025, Márquez sobre la Ducati 24 i Ducati 25, a Pecco com a company d'equip, a Jorge Martín Aprilia, i Márquez, bé, jo crec que ha estat la temporada, doncs, fora de que no ha guanyat el campionat, jo crec que ell poques vegades s'ha sentit a la pomada, poques vegades s'ha sentit competitiu del tot com per estar fins a l'última carrera lluitant pel Mundial, però sí que s'ha trobat a ell mateix, i era el més important després de 3 anys de moltes lesions, d'un últim any a Honda on els resultats no sortien, les caigudes eren una darrere l'altra, i així és molt difícil agafar aquest to de competició que et permet estar 22 carreres competint. Crec que aquest to ja l'ha agafat, i en quant estigui sobre la millor moto, doncs farà el que ha fet fins ara, que és guanyar 8 campionats del món, sí.
Tu també coincideixes, no, Raül?
Totalment, és que ha demostrat aquest any que continua sent el millor, perquè aquest any que ha sigut l'any que el pobre ha tingut mala sort, que l'any que té una Ducati es nota bastant la diferència entre la nova Ducati i la vella Ducati, i malgrat això ha sigut competitiu gairebé en totes les curses, que té un problema que ha de solucionar sí o sí per l'any que ve, que és les classificacions. No pot sortir 7è, 8è, 9è, 10è, 11è vestit de vermell, perquè Bagnaia, si surt primer, segon, posa la directa, ja serà difícil agafar-ho. Aleshores, a solucionar, intentar estar entre en primera línia, sigui com sigui, durant els dissabtes, i a partir d'allà, sabent que ell és un carrerista únic, lluitava al Mundial i portar el 9è cap a casa.
Doncs celebrem aquesta recuperació del cerverí Marc Márquez, que ha passat doncs per aquesta temporada de transició, de recuperació, per recuperar doncs les sensacions que ja havia viscut en anteriors competicions. Us sembla que deixem de banda, no sé si voleu comentar alguna coseta d'experiències allà al circuit.
Mira. Doncs mira, com a experiència, si vols, tanco, perquè a més ho comentava amb un company de la redacció que també hi era. Crec que va ser el Gran Premi de Barcelona menys de Barcelona, i va ser el Gran Premi
per
més...
Per què?
Jo penso que el ser solidari, i el que en principi anava a ser a València, que València és un territori doncs menys català.
Motero, però
el que vaig és que és menys català València que Barcelona, òbviament. Jo vaig veure moltes banderes espanyoles, que és una cosa que, per exemple, el Gran Premi de Barcelona, de normal, no es veuen, i molt suport a Jorge Martín, que és una cosa que jo no esperava, perquè a Barcelona, doncs sí, Aleix Espargaró, sent de Granollers, té molt suport, Márquez, evidentment, però Jorge Martín, molta gent estava volcada amb ell, a diferència de Pecco, no té nom.
Home, però és normal, tenint en compte que era l'última cursa, sí, que era la que decidia, i ja es veia amb les possibilitats que el madrileny s'emportés el títol, era normal que la gent s'hi aboqués, no?, i que vinguessin tot doncs amb allò que el representa.
Home, entre un
perquè normalment...
Entre un d'aquí i un italià, sí, jo crec que tothom tenia bastant clar que amb qui aniria, i a més la gent crec que sabent que Martín era la seva última oportunitat, també voldria recompensar el pilot que va patir una lesió gravíssima a Portimao i després d'una recuperació l'any passat perdre el Mundial a la penúltima cursa amb un pneumàtic defectuós, amb tot el que suposa això, home, crec que era l'oportunitat perfecta per animar-lo i jo crec que ahir, sobretot per mi recalcar que el circuit de Catalunya és un circuit top a nivell mundial, va preparar un circuit en dues setmanes per fer una prova mundial, és a dir, en dues setmanes va tenir llest un circuit per una prova mundial. Parlaves amb qui parlaves amb gent de premsa, parlaves amb comissaris, parlaves amb oficials i la gent flipava de com ho havien fet tan ràpid per tenir llest a l'última prova del mundial amb tot també, és a dir, és una barbaritat i s'ha d'aplaudir, sobretot aplaudir a l'afició que sold out, és a dir, diumenge no hi havia entrades per la carrera, és una barbaritat i és una afició de primera.
D'això se'n diu professionalitat.
Totalment.
No?
Totalment.
Quan un fa les coses bé, ja veus, en poc temps ho van fer fantàsticament bé. Deixem de banda el motor i anem al clàssic, el clàssic femení que es va disputar aquest cap de setmana. Jo recordo que aquesta temporada ja he manifestat en alguna ocasió aquestes sensacions una mica estranyes, no?, del nou Barça femení amb el canvi a la banqueta, però he de dir que cada vegada més m'he de menjar aquestes paraules. De moment, de moment. Ho dic perquè és que no hi va haver color en aquest clàssic que va ser novament de color blaugrana, 0-4, en un estadi que no sé si fa, no?, per un clàssic com aquests. Jo també faig com la Pina, perquè no obren el Santiago Bernabéu. Per què? Què passa?
Perquè seria pitjor. No, per no molestar els veïns.
Per no molestar els veïns. Aquesta és la raó?
Bueno, jo crec que no volen veure el Bernabéu que una humillació, i és evident, és a dir, és que el Barça està... El segon equip del Barça, és a dir, l'equip suplent d'ahir, guanyaria, seria segon a la Lliga, i això és evident, i crec que és un problema del futbol espanyol, perquè el Barça no té rival, és a dir, el Barça competeix realment a la Champions, i crec que hi ha un problema, que ho hem comentat durant diverses vegades aquí en aquesta tertúlia, que no passi com a l'handbol, que és a dir, que sigui notícia quan el Barça d'handbol empata, quan el Barça d'handbol perd, i no que sigui notícia que guanyi de la manera que guanya, perquè la notícia a nivell futbolístic és que estem tornant a veure durant aquesta temporada l'Alexia Putellas de les dues pilotes d'or, és a dir, perquè el gol d'ahir és un escàndol, la seva millor versió l'estem tornant a veure, i crec que és una llàstima no parlar d'això i parlar de que el Madrid no té, el Madrid de femení no té nivell per competir la Lliga, el Barça, ni el Madrid, ni l'Atlético, ni cap altre equip, i aleshores crec que això és una mala notícia pel futbol femení.
Sí, sí, perquè si mires la classificació hi ha una diferència que és espaterrant. El segon és l'Atlético de Madrid i li porta 7 punts.
Sí, el Madrid té un partit menys, té 22 punts, vull dir que si guanyés el partit que li queda estaria 5. A mi el que més em va sorprendre és que abans del partit moltes jugadores del Barça van manifestar que era la vegada que sentien que aquesta diferència entre Madrid i Barça s'havia escurçat més. Bé, bueno, sembla que no tant. Sembla que no tant, i si mires realment com va la Lliga i com han anat els primers, crec que són 10 partits, sí. Al final... golejadores, Eva Pejor, 9 gols, 2 assistències, una nova jugadora que arriba al Barça, no cal ni que s'adapti, màxima golejadora. Alexia Putella, semblava que ja estava cap
recuperada.
Avall. No, que no.
No, sí, però que vull dir que ja que es torna a recuperar.
Bueno, que sí. Torna a ser, que no guanyi la seva tercera pilota d'or, perquè porta 8 gols i 6 assistències. La Graham, que fa poc quedava segona a la pilota d'or, 4 gols, 6 assistències. T'has d'anar fins a només 3 gols i una assistència per la jugadora del Madrid que més produeix. Al final així és molt difícil. Jo me'n recordo que quan el Barça femení va perdre contra el City, crec que va ser a Champions la primera jornada, molta gent es pensava que ja que el domini del Barça havia acabat, que fins i tot Europa ara sí que tindria traves. Bé, jo penso que no, i penso que s'han fet les coses molt bé a Can Barça amb el tema del femení. Penso que el Madrid, per molt que inverteixi, no té afició. Per exemple, una de les raons que segurament porti a Florentino a decidir no obrir el Bernabéu, més enllà del 0-4, que també el masculí ha passat, és el fet que no té afició al Madrid femení, no hi ha hagut aquesta conversió a l'aficionat.
Però si tampoc no es conrea aquesta afició, si no se li faciliten les coses.
Hi ha una cosa molt important, que és la identitat d'equip. Els seguidors del Madrid dubto que se sentin identificats amb les jugadores del Madrid, perquè cada any són moltes noves les que arriben, són jugadores gairebé totes internacionals, no hi ha aquest sentiment que hi ha al Barça, que són jugadores des de ben petites, són del Barça,
que porten una creixen al
Barça,
sí,
i la coneixes des dels 17 anys, i quan arriben a establir-se el primer equip, potser amb 23, doncs ja les sents teves.
I després hi ha un tema que no ens oblidem, que això, el Madrid actual era el tacón,
Correcte.
Això també influeix, O sigui, diguem que el Barça des del principi, aquest equip que ara és supercampió, en el seu moment va patir golejades, va baixar de categoria, o sigui, ha trepitjat el fang. I aquí, doncs, al final és molt fàcil apuntar-se a la moda del futbol femení, com ha fet el Madrid, de cop i volta, i clar, tot això, si no ho vas treballant, acaba passant el que acaba passant, i no hi ha aquesta identitat, no hi ha jugadores de la casa, han hagut de fitxar estrelles en molts moments, noms també coneguts. És que no, jo crec que en aquest cas no hi ha projecte. El que s'ha intentat és fitxar estrelles i desbancar el Barça. O sigui, s'ha intentat més desbancar el Barça que no pas confiar en un projecte.
Sentia
recordeu que Toril, a l'entrenador de Toril, és el que Florentino va destituir com a entrenador del Castilla. O sigui, amb això us ho dic tot. O sigui,
sí, clar. O sigui, no serveix pel Castilla i el posen... És com,
o sigui,
un càstig,
clar,
no, això?
Destituir. Sí, el va destituir fa uns anys al Castilla, perquè fins on jo sé, els equips filials, o sigui, quan estan a... El més important és que puguin treure equips, o sigui, jugadors pel primer equip o jugadores. Jo recordo que estava al Castilla, no ho estava fent del tot malament i el van destituir, de cop i volta doncs apareix, i fins i tot a l'última renovació va signar com a tècnic del Madrid, sigui o no entrenador del femení. O sigui, que ja, amb això ja estàs dient, bueno, si t'hem de destituir et posarem en un altre lloc, no pateixis. O sigui, això no és seriós.
El perill de tot això, ho hem comentat en alguna ocasió, és la falta de... O sigui, que no es creu en un projecte de futbol femení, però ja no només... O sigui, que l'únic que creu, o que sembla que estigui disposat a apostar per això, sigui el Barça, perquè ni el Madrid ni la pròpia federació se'ls veu moure fitxa a l'hora d'apostar pel futbol femení. No sé què n'opineu vosaltres, perquè això... són veus que arriben des de jugadores que han abandonat la Lliga Espanyola per anar-se'n a Anglaterra, per exemple. I...
Que li diguin a Marta Corredera, que estava al Madrid, que va ser mare i com ho va passar al Madrid, no? Això en un club seriós no passa, no?
Segurament.
Bueno, o el mateix club, a la secció masculina, segur que no passa. Això també...
Sí, clar.
Vull dir, jo crec que aquí a Catalunya crec que sí que s'estan fent bé les coses amb el tema del femení, amb el tema del futbol base. No sé com s'estan fent a Madrid, no sé com s'estan fent a Andalusia i als altres territoris del territori espanyol. Vull dir, no ho tinc, com no ho visc, jo sé com s'estan fent aquí les coses, i penso que d'aquí 5, 6, 7 anys estarà tot molt més rodat. Començaran a sorgir jugadores, no només al Barça, també a l'Espanyol. El problema és que si el Barça segueix sent el monopoli que és, les jugadores que haurien de sorgir de l'Espanyol tornaran a sorgir al Barça. No sé ben bé com s'atura això, no sé si s'atura des de la federació, no sé si el Barça haurà de cedir cert del seu monopoli perquè el negoci del futbol femení segueixi creixent, perquè si no la lliga femenina aquí a Espanya no podrà, o sigui, no tindrà cabuda, no tindrà aquesta visibilitat. Quin és el futur? Una superliga europea femenina, que potser tindria una mica més de sentit, però sí, és el que estem evitant en el futbol masculí, no sé.
Hem de ser realistes, i traient l'equació del Barça, que el Barça femení és l'únic equip, és l'equip de les seves seccions que té resultats econòmics positius, la resta vosaltres creieu que tenen resultats econòmics positius? És a dir, quants socis pot tenir la resta d'equips? Aleshores, si ja en els seus equips masculins tenen problemes, afegeixen els femenins, és que al cap i a la fi és fotuda, és a dir, o la federació ajuda aquests equips posant diners, o si no, no donaran cap pas endavant. És a dir, i trec el Madrid de l'equació perquè el Madrid és l'equip que pot fer el que vulgui perquè té més diners que el Barça. Però imagineu-vos un equip com l'Espanyol que amb prou feines té per poder pagar jugadors de la primera plantilla perquè no pot fitxar, que no el deixen fitxar per límit salarial. On treu els diners l'Espanyol? On treu els diners el Leibar? On treu els diners a equips de la primera divisió femenina? És que si les federacions no posen diners, els clubs tampoc poden fer miracles. És a dir, necessiten uns drets de televisió que siguin correctes, a preus d'entrades. És a dir, al final el negoci per art de màgia no es fa.
Abans de tancar aquest apartat del futbol femení, recordem que l'Alèxia, com abans apuntaves tu, Joan, és una Alèxia que ens recorda a l'Alèxia d'abans de la lesió, que ja està en una forma extraordinària. De fet, s'ha col·locat com la tercera màxima golejadora de la història del Barça, per darrere de Messi i de César. 199 gols. Ja ha superat a Luis Suárez. Abans de marxar,
el show d'ahir.
El barceloní, l'Europa Sant Andreu. I una dada molt important perquè els dos clubs han demanat ajuda a l'Ajuntament de Barcelona perquè estem parlant de dos equipaments que són estadis antics, no, antiquíssims, sobretot el Narcís Sala, que data del 1970. I que ara és propietat d'un japonès. I el Nou Sardenya, que es va remodelar el 95. Però, de totes maneres, que són equipaments que no estan, diríem, actualitzats.
És una negligència.
El que va passar ahir
és una negligència i que jo, si fos un de les persones que estic ferit, hagués denunciat a l'Ajuntament de Barcelona, perquè és una negligència monumental. Perquè jo vaig estar al Narcís Sala quan va jugar al Sabadell i que van vendre més entrades de les que hi havia i que no hi havia per sortir, i al camp de l'Europa ahir va passar el mateix, que van vendre més entrades de les que hi havia per treure profit econòmic. I això és un... Primer, si hi ha un excés d'aforament, és perillós. I si, a més, l'excés d'aforament està en un estadi on no compleixen les mínimes normes de seguretat...
Seguretat?
Encara es multiplica per més, perquè és que el Nou Sardenya no és la primera que va passar. En un derbi el 2020 també va caure una tanca. Aleshores, ostres, si li hauria de cara la caure de vergonya a les persones de l'Ajuntament de Barcelona. I després per la federació. Si la federació veu que el camp no compleix els requisits de seguretat, no es juga i suspès el partit. I ja està. És a dir, perquè al final, si es posen tan seriosos quan hi ha un problema amb les llums, que si no es pot veure, no juguem, doncs per si al cap i a la fi qui surt perillós és l'afició, encara ens hem de posar més seriosos.
Miqui.
La veritat és que en un partit que tenia pinta de ser històric, en molts sentits, un partit 3-5, amb dos equips donant-ho tot, és una llàstima que passin coses com aquestes. I com deia el Raül, aquesta anècdota, no? En aquest camp ja han passat coses com aquestes, i jo crec que la seguretat per sobre de tot, si no hi ha seguretat, no hi ha un bon espectacle.
Això, aquesta hauria de ser la paraula: espectacle, entreteniment, un derbi esportiu. Per cert, el desembre, no? Tenim una cita amb un derbi?
8 de desembre. Sí. Encara no hi ha hora, però 8 de desembre.
Em recordeu on es juga el primer partit?
La Nova Creu Alta.
Nova Creu Alta, Sabadell. Nova Creu Alta, a veure, jo ja fa temps que no vaig a la Nova Creu Alta ni a l'estadi del Terrassa, però també tinc la sensació, o tinc en el record, que són estadis que tenen molts anys.
Clar, el del Terrassa justament està bastant millor ara.
Perquè el Terrassa es va remodelar pel Mundial.
Del Mundial d'hoquei, que fa, no sé si va ser l'any passat o fa dos anys, van deixar-lo bastant, bastant bonic. És un estadi que fa bastant de goig. En la meva opinió.
Sí, però la Nova Creu Alta està cuidadet, també.
Sí, no, sí? també. Si el problema el tenen, sí. Jo que he estat moltes vegades al camp del Sant Andreu, i al Narcís Sala i també al Nou Sardenya, tenen un problema greu. Vull dir, la gespa és l'única cosa que es salva. Si tomes els vestidors, flipes lo antic que és allò.
Això és el nostre problema, la gespa. Al camp del Sardenya, la gespa crec que és de les coses pitjors que hi ha, que no està...
Mira,
no està
potser
bé.
Potser farem una quedada el dia 8 de desembre.
Opa.
Així ens posarem cara a tots. Què us sembla?
Molt bé.
Vinga, doncs ho deixem aquí, que tingueu una molt bona setmana. Que vagi molt bé.
Bona setmana. Igualment, que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Adéu.